Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, benvinguts a l'Anem a Muntanya. Després d'un cap de setmana negre pel país i per Sant Feliu, sense festa major d'hivern, la mort d'una veïna vacuna del poble, i en 3 dies hi ha hagut més de 200 morts per coronavirus, vam conèixer la tràgica mort de Sergi Mingote al K2. Molt bon amic del programa, mai va tenir un no per resposta, sempre superamable. Dediquem aquest programa a ell, i també a la muntanya, al seu gran amor. Que té uns riscos, ell ho sabia, ho sap tothom, però tot i així, el Sergi l'estimava. Gràcies, Sergi, per contagiar el teu amor a les muntanyes, a nosaltres i a moltíssima més gent. Ho faràs pels segles, pels segles. Benvinguts, comencem l'Anem a la muntanya, un Anem a la muntanya molt especial. Se'ns ha mort el Sergi Mingote, ha vingut aquí, sempre era un amic del programa.
L'hem entrevistat en aquest programa un parell de vegades, fa 10 anys la primera vegada i l'any passat...
I va venir també per apadrinar l'oncle Sant Feliu, l'oncle Traio.
L'oncle Dines, i no... Nosaltres, el nostre programa mai ens va dir un no, vull dir, sempre...
I era una persona compromesa amb actes socials, amb els discapacitats... A part de la muntanya, era una persona molt íntegra. Sí, sí, és
es va dedicar una part de la seva vida també a la política, però la muntanya el tirava més i va...
Al final va deixar-ho, sí.
Va deixar per tornar a les muntanyes, que era la seva gran passió.
Va ser 7 anys alcalde de Parets.
Molt bé, doncs avui us passarem... Després entraran farem una mica de tertúlia, oi, Joan, amb el Pep i la Teresa, i parlarem del Sergi més endavant.
Val, jo també volia mencionar que aquesta setmana també ens ha deixat un company de la colla del dimecres, el Manel Pujol, però en el cas del Manel Pujol, doncs quasi bé que és una cosa ja d'una certa lògica, perquè ja tenia 89 anys i, bueno, suposo que ha mort de vell, de gran, d'alguna petita enfermetat que deuria tenir o així, no?
Però era una persona que tenia una gran personalitat. A la colla del dimecres ens agradava molt perquè s'enrotllava molt, era molt...
Sí, sí.
Era enginyer, havia treballat a la FECSA molts anys, i era una persona molt culta i li agradava molt discutir les coses i parlar-ne i...
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do quin començament d'any, Hòstia,
sí, sí.
Molt negre, Costa molt trobar notícies positives, costa molt.
Sí.
Ja parlem després, entrarà la Teresa i el Pep i parlem del Sergi Mingote. Anem per l'editorial, Toni, de què ens parles avui?
La propera editorial serà dedicada al Sergi. Ja ho estic preparant per dilluns que ve. però avui tenia ganes de parlar d'una cosa interessant, que és la Setmana dels Barbuts.
Ah, sí? Sí, 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 exacte.
És la Setmana dels Barbuts i per guardar les tradicions i tot això, em va semblar interessant parlar-ne.
Molt bé, Josep, des del Peixer, bona nit.
Bona nit a tothom.
Bona nit. Si us plau, sintonia editorial.
Doncs bé, la Setmana dels Barbuts diu la saviesa popular que és la setmana més freda de l'any, igual que l'estiu hi ha la canícula com a període més càlid de l'any. El nom prové de les barbes llargues, abundoses i espesses que tenen els sants d'aquests dies. Sant Hilari el dia 13, Sant Pau Ermità i Sant Maur el dia 15 i Sant Antoni Abat ahir el dia 17. També se sol allargar la setmana fins a Sant Fructuós, el dia 21, i Sant Vicenç, el dia 22. Un cop més, la tradició popular té un fons de certesa i per aquesta raó arriba als nostres dies. Des del punt de vista climàtic, és a dir, amb anàlisi durant més de 30 anys, es confirma que el mes de gener a Catalunya és el mes més fred de l'any. I aquest any 2021 en podem donar fe. La saviesa popular acumula experiències de generacions i generacions durant centenars d'anys. Les vivències i l'entorn cristià, amb la coincidència de tot un reguitzell de sants barbuts, ha donat peu a aquesta associació. Ara bé, a títol meteorològic, el temps ha estat fred i seguirà fred uns quants dies més, amb matins ben gèlids i de rigorós hivern, tal com el Pep ens explicarà d'aquí una estona. Deixant volar una mica més la imaginació, i una vegada tenim justificat el fred de la setmana dels barbuts, també es diu que els nascuts en aquest període, en aquesta setmana, seran peluts i que tindran mal geni. I ara us diré unes quantes dites populars relacionades amb la setmana dels barbuts i després no farem cap tall per fer cap més dita ni refrany. Els refranys seran aquests de la setmana dels barbuts. N'hi ha un que diu, la setmana dels barbuts, setmana d'esternuts. Un altre, la pluja de la setmana dels barbuts, cada raig val 5 escuts. Un altre, per la setmana dels barbuts, governen els 3 germans, Tos, Moquina i Amagamans. Un altre, entre Sant Antoni i Sant Sebastià, més fred que entre tot l'any fa. Un altre, per Sant Antoni fa un fred del dimoni. Un altre, per Sant Sebastià, fa un fred que no es pot aguantar. Un altre, quan venen els 3 barbuts, Sant Pau Ermità, Sant Maur i Sant Antoni Abat, venen els freds cascarruts. Un altre, si plou per Sant Pau, hivern adeu-siau. I si fa sol, ve un hivern nou. I la darrera, si per Sant Vicenç fa bon sol, de cada cep se n'omple un bot. Si plou al matí, la meitat de vi. Si plou a la tarda, la collita esgarrada. I això és tot. Fins la setmana que ve.
Bé, doncs, bueno, no sóc el Pep Acosta, sóc el Pep Sans. Avui passarem una entrevista gravada, és la que li vam fer al Sergi Mingote, ho farem així com a, una mica com un homenatge, l'última entrevista que li vam poder fer, i, i res, molts ànims a tothom i endavant l'entrevista.
L'entrevista de la setmana.
Doncs, bona nit, sí, com deia el Pep, començarem fent la petita presentació. Avui entrevistarem a Sergi Mingote, un gran alpinista, tots el coneixeu segurament, i que ja el vam entrevistar la temporada passada amb el projecte que feia 3x2 per 8.000, on va fer el rècord del món en pujar 6-8 mils en un any. Aquesta vegada l'entrevistarem una mica perquè ens digui com li va anar l'anterior projecte i el projecte que té actualment, que és 14 per 1.000 Catalonia Project. Bona nit, Sergi.
Molt bona nit.
Ho he dit bé?
Sí, sí, ho has dit perfecte.
Doncs bé, comencem una mica repassant el projecte que vas fer fins no fa massa, que el tenies. Com va anar? El vau acabar bé?
Bueno, va acabar bé perquè al final es va aconseguir l'objectiu. Jo sempre dic que el fracàs i l'èxit està molt a prop, eh? És a dir, perquè al final el projecte, si tenim que mirar amb purisme, va fracassar, perquè vaig trigar un any i dos dies.
Clar.
I això vol dir que el meu plantejament era en un any, però evidentment, doncs, quan això no s'havia fet mai a la història, no? Ni en un any, ni en un any i dos dies, ni en dos anys, no? Llavors, doncs, el projecte final doncs va estar molt bé, vam aconseguir l'objectiu. Va ser una última expedició, sobretot l'última tongada de 3-8 mils va ser complexa perquè el Lhotse doncs, va morir un company i el Gasherum doncs, vam tenir que fer dos rescats amb el Denis Urubko, amb un alpinista rus que jo diria que avui en dia és l'alpinista de referència a l'Himalaya. I, bueno, va tenir de tot, va ser un projecte que va tenir, doncs, situacions molt, molt complicades, però, en canvi, que va acabar bé i que vam aconseguir també, doncs, l'objectiu final, que era donar a conèixer també, doncs, el projecte inclusiu que hi havia darrere, no? Clar. Llavors, doncs, al final va acabar tot bé.
Home, i també comentaves això, vas fer un any i dos dies, però... també, si tens en compte que hi ha poder en el, no sé quin cim va ser, que vau haver de fer d'abandonar.
Sí, vam abandonar, bueno, de fet vaig tenir que abandonar dos cims, és a dir, vaig abandonar a l'Everest, que em va caure al Lhotse una pedra i em va fissurar una costella i vaig agafar també una mica d'infecció de pit i tal, i vaig tenir que tornar cap a casa. I després amb l'intent al Manaslu, jo volia anar després al Daulagiri i no vaig poder anar perquè feia vents de 90, 100 per hora i llavors no era prudent doncs anar. Bueno, el Daulagiri l'he pogut fer ara aquest passat mes de setembre-octubre, i al final la muntanya també és veritat que és la que mana, no? I ella és la que et diu si et deixa pujar o no et deixa pujar. Uh-huh. Llavors, doncs, han hagut algunes muntanyes doncs, que ha tocat fer renúncia, no? A l'última, al G2, també vaig renunciar al G1, vaig fer un intent, però al corredor dels japonesos doncs, vaig tenir que baixar-me perquè feia molt de vent. Llavors, doncs, evidentment, al final la muntanya són renúncies, són èxits, i al final... de tot has d'aprendre, no? És a dir, has de saber renunciar a temps i prendre les bones decisions.
I sí, al final, per assolir l'èxit, has de renunciar.
És que les muntanyes d'aquestes dimensions, quan parles de 8.000 metres, és molt fàcil que el vent, allà o qualsevol cosa et faci tirar enrere, no?
Sí, és molt habitual això. De fet, el Daulagiri ara, amb aquest passat mes, doncs, un gran alpinista com és el Carlos Soria era la desena vegada que hi anava, no? I és una muntanya que li ha tirat enrere 10 vegades i això demostra una miqueta com són aquestes muntanyes, no? Jo vaig aconseguir colar un dia obrint traça amb una situació molt, molt complicada, van ser campament 3, cim campament 3, 23 hores. Al final has de també assumir un cert risc i si estàs disposat a assumir-lo doncs hi ha muntanyes que pots arribar al cim però hi ha altres que si no assumeixes aquest risc doncs és complicat, no? Llavors poden passar mil coses, a l'alta muntanya és tot molt extrem i llavors doncs poden passar mil situacions que has de valorar en aquell moment, clar.
I bé, un cop vas assolir aquest projecte, clar, a tu et feien revisions mèdiques cada cop que hi anaves, i un cop assolit ja t'han dit els resultats.
Bueno, mira, ara estic, ara demà tinc que tornar al CAR, pràcticament cada setmana vaig dos cops. La veritat és que jo he notat una diferència brutal des del moment que m'he dedicat a pujar muntanyes, no? Jo ho havia fet sempre com a hobby, com tothom, i amb el moment que t'hi dediques, doncs, evidentment notes un canvi, i a entrenar al CAR i que et portin i que et preparin i que et passin la suplementació, bueno, tot es nota. Al final, quan passes a ser un esportista d'èlit, doncs, sempre diuen, hòstia, que és complicat. Bueno, jo dic, més complicat aixecar-te a les 6 del matí per anar a entrenar, després anar a treballar i després entrenar una altra vegada a la nit. Sí. En canvi, quan t'aixeques, esmorzes i pots anar a entrenar, doncs és molt diferent, no? Llavors, doncs, jo crec que és un privilegi el poder entrenar al centre del rendiment, però sí que és veritat que al final fas una mica de conillet d'Índies, no? És a dir, jo em sembla que m'he fet més anàlisis en l'últim any que en tota la meva vida. Perquè al final necessitem, doncs, tenir moltes dades, al final estem fent diferents estudis d'hipòxia, d'entrenament amb alçada, que després es traslladen a esportistes olímpics, no? I que amb això es pretén, doncs, millorar el rendiment, no? I estan donant, doncs, resultats molt interessants. Sé que durant aquest any es publicarà algun estudi sobre resultats, però en principi la veritat és que s'estan aconseguint els objectius mèdics que es buscaven, i jo penso que això també és maco, perquè al final també és una mica contribuir, doncs, a o retornar tot aquest esforç que s'està fent des d'allà, doncs, també per posar-me totes les facilitats per intentar arribar bé als 8.000, no?
Home, no, i tant, està molt bé. I, clar, encara no, diguéssim, acabes d'acabar el primer projecte i ja poses un altre. Aquest projecte que hem dit al principi, 14 per 1000 Catalonia Project, què és i qui t'ho va proposar?
Mira, això va néixer una vegada vam fer els 6-8 mils, vam veure, doncs, que s'havien trencat moltes idees prefixades, no? És a dir, abans molts estudis deien que entre un 8.000 i un altre es tenia que descansar un any per recuperar el cos, per regenerar. Bueno, s'ha anat demostrant que el cos humà té una capacitat d'adaptació impressionant, i que encara que no es vagi amb oxigen embotellat, doncs pots arribar a fer 8.000 de manera molt continuada, amb una preparació psicològica, física, tècnica. Va passar més amb el mateix temps que ha hagut, doncs, s'ha trencat la barrera de les dues hores el Kipchoge amb una marató, no? I al final això era impensable, eren coses que, bueno, són aquestes coses que canvien molt la manera d'entendre, doncs, l'esport del rendiment, no? I en aquest cas el meu projecte, doncs, ha portat a l'esport del rendiment a la muntanya, no? Llavors, en el moment que vaig arribar, ja pel meu cap ja voltaven els 14-8 mils, a l'intentar, doncs, fer-los també, doncs, amb un temps rècord. El rècord actual està en 7 anys i 10 mesos per part d'un coreà, que precisament va perdre la vida fa un parell d'anys al Daulagiri. I jo crec que es pot fer aproximadament a la meitat, amb uns 3 anys. Per això el 14 per 1.000 són 1.000 dies, aproximadament 1.000 dies, no? Llavors, l'objectiu és aquest. A més, promocionarem també, doncs, la candidatura olímpica de Barcelona Pirineus, que és un projecte, doncs, que crec que també és maco, doncs, per intentar, doncs, donar a conèixer, doncs, aquests racons que tenim, doncs, al nostre territori i relacionats amb la muntanya, i al final així van a lligat, no? És a dir, no, moltes vegades s'han d'ajuntar diverses casualitats perquè projectes així surtin, no? Llavors, doncs, ja vaig fer el 7è, ara aquesta passada tardor, i ara, doncs, l'any que ve, el 2020, tinc la intenció de fer-ne 5, començant per l'Annapurna al març aproximadament, i després ja seguit fins al setembre, doncs, intentar 4 més, i a veure com va la temporada.
És a dir, que de març a octubre no hi és.
No,
estarà ocupat.
Sí, serà difícil que em trobeu.
Volia preguntar el tema del mal d'alçada. Això és només entrenament, o és que tu tens una certa facilitat d'adaptació a l'alçada?
Mira, el tema del mal d'alçada és bastant anàrquic, és a dir, és una cosa que li pot passar a qualsevol. Sí que és veritat que quan t'adaptes bé a l'alçada és més difícil que ho tinguis, no? Però has de seguir uns certs protocols de pujar progressivament, hidratar-se molt. jo genèticament tinc una predisposició a adaptar-me bé a l'alçada. És a dir, abans era impensable anar un 8.000, per exemple, al Manaslu vaig arribar el 15 de setembre de l'any passat al Can Basi i vaig fer 5 el dia 25. En 10 dies no és habitual poder fer un 8.000 sense oxigen. Però sí que és veritat que venia d'haver fet el K2 i el Borat Peak, és a dir, que al final la meva adaptació a l'alçada és molt bona, però això sí que és veritat que amb els estudis s'ha de ser molt prudent, perquè això no es pot dir que és una cosa que ha de fer qualsevol. Això és com lo del Kilian, no? És a dir, el Kilian fa coses meravelloses i extraordinàries, però l'efecte Kilian està fent molt mal. No per culpa d'ell, perquè no té cap culpa, però sí el que es posa unes bambes i vol pujar corrents al Mont Blanc. Clar, se li ha d'explicar que al Mont Blanc el Kilian puja corrents perquè triga 6 hores entre pujar i baixar. Però si en lloc de 6 hores trigues 26, doncs no pots plantejar-te'n amb pantalons curts i amb bambes. Llavors, doncs, són aquestes coses que amb alta muntanya també s'ha de ser molt prudent. Una expedició amb 8.000, doncs hi ha gent que va i està un mes i mig o 2 mesos. Nosaltres el que hem fet és intentar, doncs, això, minimitzar el temps al màxim per intentar passar el menys temps possible amb alçada. Perquè si passes menys temps, menys possibilitats tens d'agafar mal d'alçada. Llavors, jo amb el meu cos he comprovat que a més velocitat, menys possibilitats de patir mal d'alçada. Llavors, doncs, jo em segueixo amb aquest protocol, però que no vol dir que s'ha de seguir per tothom.
Esperem que no hi hagi un efecte Sergi Mingote, eh? Com a...
No, en la part positiva. D'estimar la muntanya, sí, però de córrer tant no fa falta.
Bueno, això que comentàveu també sobre l'efecte de... No tothom té la mateixa... a disposició i ni tothom t'agrada el mateix, perquè pot seguir aquests protocols que comentes, però potser una persona necessita més o menys.
La majoria de les persones necessiten un període d'adaptació més lent. Llavors, doncs, aproximadament un 8.000, doncs, qui va està aproximadament uns 2 mesos, un mes i mig o 2 mesos, per estar a punt per poder fer el cim. Bueno, nosaltres el que estem fent és intentant reduir tots aquests temps i amb aquest mes i mig doncs, intentem fer 2, o intentem fer... aquest any, per exemple, al Nanga Parbat, doncs vaig pujar el 3 de juliol i el dia 18 vaig pujar el G2, és a dir, que amb diferència, o el Borat Peak l'any passat, vaig baixar del Borat Peak i en 7 dies doncs vaig pujar el K2. No és lo habitual, però sí que és una molt bona manera d'aprofitar l'estat d'aclimatació i l'estat de forma per intentar doncs, fer 2 8.000 seguits, no?
El Kilian crec que feia alguns entrenaments... amb unes càmeres de pressió i tal, sí. per adaptar el cos així. Això ho has fet tu també?
No. No, ell el que feia és com un entrenament d'hipòxia, el que passa és que jo estic pràcticament tot l'any amb alçada. Llavors, doncs, és diferent, no? Ell està corrent curses d'ultraresistència i després s'ha plantejat fer 8.000 i llavors s'ha d'adaptar a aquella alçada. Llavors accelera l'aclimatació fent entrenament d'hipòxia aquí a nivell del mar, no? En el meu cas no té molt sentit perquè jo vaig empalmant un 8.000 amb un altre i llavors l'aclimatació ja l'agafo durant el trekking d'aproximació i llavors per esports de resistència i a nivell del mar són aparells que funcionen bastant bé, no? Però per algú que es dedica com jo només a l'alta muntanya, el millor és estar en alta muntanya i el millor és estar en aquelles alçades, que és la millor manera d'aclimatar.
Una cosa que volia preguntar també, Sergi, per fer el que tu fas, de la manera que ho fas, necessites un equip de suport en base o...
Bueno, necessito un equip, aquí tinc un equip molt important, a la muntanya no. Jo l'equip el tinc aquí, és a dir, el que fa falta és un equip de comunicació,
o sigui,
molt
ni
potent.
Ni base, ni...
No. Jo tinc un equip aquí d'entrenadors, el CAR, és a dir, tinc un nutricionista, un preparador físic, un entrenador de força, fisioterapeutes, després tinc un equip de comunicació, és a dir, tot això que comporta un projecte tan gran com aquest. Quan arribo allà, pràcticament les darreres expedicions he anat sense cap xerpa, vaig doncs, amb un format amb el qual jo plantejo l'ascens al meu ritme.
Jo pensava que tu allà tenies un petit equip al camp base.
No, perquè m'he donat compte, al principi vaig començar així, però m'he donat compte que és difícil també adaptar ritmes. Llavors, doncs, vaig més ràpid i més segur anant sol. Llavors, doncs, és a dir, les darreres expedicions, el de Blaguiri, per exemple, ja ha estat així, no? Sí que és veritat que després allà coincideixes amb més expedicionaris i, evidentment, doncs, si hi ha algú que el ritme és similar, doncs pots compartir alguna cosa, no? Però jo el plantejament, quan surto de casa, bàsicament és un plantejament individual, amb tendes amb molt poc material, amb tendes molt petites.
Però i... no tens ni, per exemple, un cuiner baix en el campàs?
Sí, 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 el campament base tenim tot el... És a dir, el servei de campament base, és a dir, pensa que el campament base, avui en dia no existeix una altra fórmula que no sigui el tenir un equip que compartim entre tots els expedicionaris i que llavors doncs, el menjar del campament base és una miqueta la recompensa de quan tornes d'alçada, no? I llavors allà portem, doncs això, portem entre els 7 o 8 expedicionaris que compartim l'expedició, o els 2, o els 3, o els 10, compartim, doncs, cuiner i... Per això és el servei perquè ens entenguem de campament base. A partir d'allà, doncs, els camps d'alçada, doncs, has de fer tu el que consideris, t'has de portar el menjar, el gas, les tendes, les cordes, tot el que creguis que és més...
Però fas el sistema aquest d'anar pujant, portar material, tornar a baixar...
Poc, així, poc.
Vull dir, tu vas més a taco cap
jo,
a
un... Jo normalment faig una rotació. Sí que vaig amb una motxilla molt carregada la primera vegada que pujo, pujo normalment a campament 2 o 1 i 2, ho faig d'una mateixa tirada, monto tenda i preparo material i el deixo al campament 2 i a partir d'allà, ja una vegada acabada aquesta rotació, ja tiro cap a cim. Normalment. Tot és depèn de la muntanya, també, però normalment intento fer poques rotacions.
Bé, doncs preguntaré també sobre aquest últim cim que vas fer, el de Blaguiri, i com va anar l'expedició, així una mica...
Bueno, l'expedició va anar molt bé perquè vaig fer cim. La llàstima és que els companys que venien d'aquí amb mi, l'Agustín, el Lluís, doncs no van poder fer cim, van anar bastant a dalt perquè el Lluís va arribar a campament 3, a l'Agustí pràcticament també, i després l'expedició del Carlos Soria, l'expedició Movistar, doncs no van poder fer cim, és a dir, que al final va ser una pena perquè m'hagués agradat doncs, poder compartir amb ells, no?, el cim. El dia de cim, la veritat és que no ha hagut cap dia bo d'expedició, el dia que vam escollir era el dia menys dolent, però havia molta neu profunda, feia 2 anys que no es pujava doncs, a la tardor aquella muntanya, llavors estava tot molt, molt cobert de neu, molt tapat, i a més feia 45-50 per hora de vent al cim, però va ser dels dies que menys vent va fer, és a dir, que...
Sí, del dolent
era... Que vam provar sort i ens vam sortir, no? És a dir, jo crec que ja hi havia moltes possibilitats de no fer cim, però es tenia que provar. Jo crec que vam encertar amb el dia i vam dir, escolta, s'ha d'intentar, i al final va sortir bé, però va ser unes condicions bastant precàries les que vam trobar, no? Llavors, doncs, ja et dic, molt content perquè el Daulaguiri és una de les muntanyes que és difícil de muntar-s'hi, i després, a més, guardo un molt bon record perquè a dalt també vaig poder doncs, fer un petit homenatge al Juanjo Garra, que va perdre la vida allà, un bon amic, i bueno, va ser un moment especial, no? És a dir, que jo crec que tot es va alinear i vam aconseguir fer cim.
Molt bé. I ara també has comentat que la següent... sí, el següent cim que et proposes és l'Annapurna, que també diuen que és un dels difícils. No sé si per tu bueno, ha sigut un dels més complicats o quin per tu.
Jo a l'Annapurna vaig estar un dels germans petits. Fa uns quants anys vaig fer una invernal al Tarputxuli, que és un dels germans petits de l'Annapurna. La regió, la veritat és que és molt maca. I la muntanya, més que difícil, és una muntanya perillosa. És una muntanya que tècnicament no és molt complicada, però que sí que és veritat que cauen moltes allaus, no? I a més tenia unes estadístiques fins fa uns anys esfraïdores, no? Perquè havia un percentatge de que el 40% dels que pujaven doncs no baixaven, no? Carai. Llavors doncs això ha anat canviant amb els darrers anys també, no és que pugi molta més gent, però la seguretat evidentment doncs és una mica més alta. Probablement faré una ruta que no és la ruta normal per salvar doncs la travessa d'un serac que és el que va deixant caure doncs, molta neu i molt gel doncs, amb aquella travessa, i llavors doncs, intentaré anar per un lloc una miqueta més vertical, però que té menys possibilitats de que caiguin tantes allaus. No? Llavors, doncs, la idea és intentar durant el mes d'abril fer aquell cim, per poder empalmar i anar directament després al Kachenjunga, que és la tercera més alta del món, i que està a l'altra banda del país, i intentar veure si poden sortir aquestes dues a la primavera.
I l'ordre que tens, més o menys pensat de pujar-les, clar, això no ho saps mai, perquè no saps mai si...
No, perquè al final depèn una miqueta de com està la muntanya. Jo crec que és bastant segur que la primera que aniré serà l'Annapurna, el març-abril, el maig empalmaré amb el Kachenjunga, gairebé segur. Després tornaré 15 dies a casa i marxaré a mitjans de juny cap al Gaseurumu, que és l'única que em queda del Pakistà, de les 5, que hi ha allà, dels 5-8 mils. Tornaré a finals de juliol, principis d'agost. Allà és el temps més llarg que estaré a casa, perquè estaré doncs, aquells 20 dies aproximadament, que intentaré doncs, fer una mica de vacances. I al principis de setembre marxo cap a Tíbet per intentar fer Choyu i Shishapangma, que són els dos 8.000 que hi ha al Tíbet, que jo ja els he fet, però clar, aquest projecte els haig de repetir, perquè l'objectiu és intentar fer els cims en 3 anys. No?
El Choyu no es fa més aviat de la part nepalesa?
No. De fet, no s'ha fet mai de la part nepalesa, no. No n'hi ha, les rutes totes van per la vessant del Tíbet, però aquest any és possible que s'obri una via per la vessant nepalesa. Yeah. És a dir, perquè els permisos amb el govern xinès no són fàcils, i llavors doncs, estaria bé intentar fer una ruta per allà. I al Shishapangma és impossible fer-li una ruta per Nepal perquè no està a Nepal, yeah, és l'únic 8.000 que està a Tíbet. Llavors la idea és anar per la vessant sud, probablement, que és la via més vertical, la ruta britànica, però que és més directa. Llavors, aquests són els 5 que m'agradaria fer el 2020 per acabar el 2021 a la primavera amb Makalu i Everest i deixar doncs, l'Everest pel final, doncs una miqueta doncs, com per tancar el projecte. No?
I l'Annapurna, oi que es fa sempre per la part sud?
Bueno, l'Annapurna té diferents rutes. Hi ha la sud que està menys, que és menys habitual, que és on es va ficar ja fa molts anys, van fer una activitat superpionera, l'Enric Lucas i el Nil Boigues, i després hi ha la nord-est, si no m'equivoco, que és una miqueta més la ruta més habitual, tot i que és una muntanya que no hi va gaire gent, però és una ruta doncs, com una miqueta més d'aresta i més evident, no? És per on va anar, on es va fer el primer ascens, que a més l'Annapurna va ser el primer dels 8.000 que es va fer per part dels francesos, i bueno, és una muntanya amb molta història, la veritat que em fa il·lusió anar a intentar-la.
Per fer, clar, en projectes tan i tan importants i que necessiten tant desgast físic i mental, tu quan arribes aquí, imagino que la família deu ser un punt bàsic.
No? Bueno, clar, al final la família és bàsica amb tot, no? És a dir, jo ara amb l'última publicació, amb el llibre Pulmón, no? que l'he estrenat ara i que l'ha publicat Ediciones Desnivel, doncs parlo molta part d'això, de la part psicològica, de la part emotiva, de com busques palanques, no?, de motivació.
A part has d'estar molt entrenat físicament, però sobretot...
Sí, però hi ha una part psicològica molt important, no? I si no vas a aquestes muntanyes molt net de cap, és fàcil que et tornis. Jo, de fet, he vist moltíssima gent molt forta que ha tornat a casa perquè psicològicament doncs, s'ha d'estar molt, molt, molt preparat i molt net per poder doncs, afrontar doncs, aquests reptes. No? Llavors, doncs, a casa, al final és un projecte col·lectiu, no? És un projecte que abans d'arrencar-lo doncs, va ser una decisió unànime de ficar-nos, perquè al final és un projecte de família, no? I quan estic aquí, doncs, intento disfrutar al màxim, no?, de la família. De fet, sóc dels que penso que moltes vegades és més que el temps amb la família sigui un temps de qualitat. Perquè al final t'adones que hi ha famílies que, bueno, que igual el seu pare o la seva mare no està tant de temps fora, però...
Sí.
No aprofiten gaire el temps. Llavors, doncs, jo crec que és molt important i jo he après a fer-ho a la força, no? El tema de que el temps quan estic aquí sigui de qualitat, no? I crec que és És interessant aquest tema, no? Perquè un temps de qualitat doncs dona molt més que no doncs la quantitat.
I tant. I clar, imagino també els moments que estàs per aquí, deus tenir entrevistes per tot arreu.
Bueno, sí, ara sobretot mira, ara demà, ara em trucaven de TV3, ara vaig estar a Teledeporte abans d'ahir, és a dir, que al final van sortint moltes entrevistes, però que al final forma part del projecte. Són projectes que jo necessito buscar recursos, els recursos venen per la difusió, i la difusió doncs forma part del propi projecte, no? És a dir, no hi ha...
Forma part de la feina, estàs treballant en aquests
moments. Jo sempre dic, només hi ha dues possibilitats, o tens molts diners i no necessites fer res d'això, o no tens diners, que és el meu cas, i necessites buscar-los. Llavors, doncs... I ara, doncs, sí, ara començo també la ronda de conferències, presentem el documental nou amb els 6-8 mils, el presentaré probablement a Granada, doncs, el Dia Internacional de les Muntanyes, i després doncs, tinc diferents xerrades per aquí pel territori, doncs, que és...
També deus presentar el llibre, tant.
Al mateix temps que presento sempre el documental, presento el llibre. Està bé. Llavors, doncs, va una cosa amb l'altra, no? Perquè al final és una bona manera també, doncs, de que quedi un record, no?, del projecte.
Sergi, això del documental ja en parlarem, eh?
Ah, molt bé. Fantàstic, home, jo encantat.
Avisa'm quan siguis uns dies aquí, però avisa'm amb temps, que
et pugui. Fantàstic, fantàstic.
Aquest segon projecte dels 14 per 1000, també esteu fent documental sobre això?
Sí, sí, aquí també ja s'està doncs, començant a treballar un documental. A més, em fa il·lusió que sigui un documental més intimista, una miqueta, doncs, estem gravant, a més de malta definició, doncs, serà un documental com molt més pausat que el que hem plantejat fins ara, no? I llavors l'Albert Barceló, que és el realitzador, amic, company, i que des d'On Coach doncs, està doncs, elaborant tot el guió. La veritat que aquesta és una de les parts que no es veu, però de les que més feina em dona la muntanya. Perquè una cosa és pujar, però l'altra és enregistrar-ho, no?
Perquè tu també, amb certes alçades, que no tens els que et graven, diguéssim, ets tu mateix que t'ho grava?
Bueno, de fet, ara ni a menys alçada ni a més alçada. És a dir, no ve ningú. Llavors, doncs, vol dir que des que arribo a Katmandú o a Islamabad, tot el que enregistro, ho enregistro jo. Sí que és veritat, doncs, que al final, amb el temps, doncs, tot això es millora, no? I llavors, doncs, ara ja portem uns aparells doncs, interessants per poder enregistrar bones imatges, marxo amb un guió i llavors, doncs, m'emporto el dron, és a dir, que ara tenim imatges de qualitat, perquè al final també cada vegada s'exigeix més un documental professional, no?
Les facilitats tècniques també són cada vegada més, els aparells són més petitons.
Sí, sí, no cada vegada és més fàcil.
Les bateries no pesen tant.
Abans eren unes càmeres molt grans, ara són càmeres més petites.
Però no deixa de ser una feina més, eh?
Ah, no, això està clar. I el moment que t'has de treure la manopla a 30 sota zero, doncs és igual que sigui gran o sigui petita. No, perquè no aguanten ni 4 minuts. És a dir, es glacen, es congelen i llavors no pots gravar res.
Dues preguntes molt ràpides. Això que has dit de març-octubre, en aquests països no hi ha problemes de visats i tot això? I després, jo vaig llegir que per pujar a l'Everest has de pagar. El govern de la Xina, del Pakistan, també fa pagar per pujar a les muntanyes o només és el Nepal que paga?
No, tots els 8.000. Tots els 8.000 es fan pagar i molt.
Tu quan eres a l'aeroport ja diuen on vas i et fan...
No, abans d'anar-hi ja.
Abans
d'anar-hi tens que tenir el permís. Els visats al final has de tenir-ho tot en previsió i evidentment no és que és això, no? Al final vas traient visats...
També s'interessa que vagi allà pagant això.
Clar. I al final ja jo sóc dels que... menys paga perquè, primer perquè hi ha algun sponsor d'allà que em facilita també doncs, temes de permisos i tal, doncs per després fer difusió d'un projecte doncs, que és de Rècord Guinness, no? Però en qualsevol cas al final el royalty que pagues als governs, aquest és sí o sí, no? Llavors, perquè us feu una idea, Everest, el paper, només el paper, del royalty són 11.000 euros. Això el paper.
Sí.
Però el que paga un expedicionari normal que va amb una expedició comercial a fer l'Everest, poden ser 60, 70, 80, 100.000 euros. Això és el que paga algú que vol que el guin, que tenir tot. Els xerpes, tenir l'oxigen, que et montin les tendes, que llavors les exposicions comercials, doncs la veritat és que és un autèntic negoci, no?, per allà. Si, però jo igualment, encara que no porti res d'això, només el paperet doncs ja té un cost, no? I llavors doncs, un projecte com aquest, evidentment, doncs, són projectes que només dà molts recursos.
Bé, ja no ens queda massa temps, però sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar sobre l'Oncodines, que... Bé, doncs, hem hagut de tallar l'entrevista, que era un pèl llarga, i com sabeu, les mesures del Covid ens fan tenir un programa més curt, i així el Pep també podrà dir la seva secció del temps. Bé, bueno, un petit homenatge a Sergi Mingote.
El Sergi, sí.
Ens sap molt greu a tots.
Era una persona que s'ho mereixia.
Sí. I els homenatges que es aniran fent, segur.
Jo, a part de... suposo que és tot el que estem vivint, no?, tot l'any i tot aquest any que estem vivint. A mi em va fer, diguem, hosti, molt greu notícia, però hosti, va ser un xoc, em va xocar.
Nosaltres vam estar parets quan li van donar un premi de cavaller.
Ah, sí, això ho volies dir, és veritat.
Sí, que, i allà vam veure doncs, de la manera que la gent se l'estimava i era, és que tan obert, una persona tan oberta, que dius, ostres...
Sí. Col·laborava amb múltiples entitats,
amb moltes coses.
Tothom que deia que col·laborava deia que sí.
A mi també em va xocar molt perquè és una persona que ara també va ser padrí de l'Oncodines.
Sí, sí.
Havíem entrevistat el 2019, el teníem molt recent, havia vingut, el seguíem a les xarxes socials, sempre era molt actiu. Em va xocar molt i em va saber molt de greu perquè el veies una persona tan segura que sembla que no li has de passar mai res.
Sí, però bueno, això ho portem a sobre.
Sí, i quan fas muntanyes tan altes sempre hi ha aquest risc.
Sempre hi ha aquest risc.
I n'hem parlat a l'entrevista del Sergi Mingote i són coses que passen també.
Mira que n'ha fet, de muntanyes, n'ha fet, però...
De fet, quasi bé, quan ve un gran alpinista aquest, ho parlem el tema de la seguretat i de que els hi pot passar... Ells ho saben, no?
Sí, ja saben que hi ha perill.
Però tenen, jo crec que la muntanya se l'estimen tant doncs que
sí,
és la seva gran és la seva gran passió.
I suposo doncs, que, bueno, a l'haver-hi tanta neu i glaç, doncs, bueno, a vegades amb això no hi comptes i et trobes un petit fallo i ja està.
Sí, jo crec que tots hi compten i tots tenen al cap que sempre tenen algun número de què els hi pugui passar i, de fet, tots crec que tenen algun company, amic, conegut, que ja ha perdut la vida.
I tant.
Però és això, ho tenen... Jo crec que no podien viure sense... Jo crec que sense anar-hi, si es queden aquí, es moririen aquí per no anar-hi.
No, han d'anar-hi, han de fer-ho.
Doncs, bueno...
Ha sigut la setmana que ve, el Toni també farà l'editorial.
Sí, farà l'editorial per portar del Sergi.
Perquè jo crec que s'ho mereix.
Sí, i tant que sí.
No, tu tens el que coneixes més que nosaltres. Va tenir un tracte molt amable amb nosaltres sempre.
Mai, sempre que ha vingut dos o tres cops, Teresa, si algun dia tens algun fall o el que sigui, avisa'm que jo vindré. I és que amb persones així no en trobes.
Doncs aquest programa dedicat a ell, moltes gràcies, Sergi, en nom de la muntanya i també en nom d'un cuinenca.
I tant, un suport a la família i amics.
Un suport
perquè...
a la Míriam, la Júlia i als seus pares. I
sempre pensarem en tu, vull dir, és la veritat. Molt bé, i dediquem l'últim minut del programa d'avui, parlarem del temps, que jo crec, no sé si estareu d'acord amb mi, que hi ha hagut un canvi de terç, jo crec que ja han canviat. La setmana passada, sortint del programa, els cotxes estaven glaçats. Avui no estan glaçats.
Semblaven nevats.
Sí, però hi ha un petit canvi de terç, les temperatures pugen una mica, ahir i dissabte el sol s'hi estava molt bé,
cremava.
S'estava més bé a fora que dintre.
El sol cremava.
S'estava molt bé.
Que també no era normal.
No, s'estava molt bé. I aquesta dinàmica demà continuarà. Les temperatures de nit fredes, 2-3 graus, les màximes 11-12. Atenció dimecres, petit canvi de temps. Petit front atlàntic que portarà molts núvols i poca pluja. 1 o 2 litres. I dijous continuem amb els núvols, encara 4 gotes, les temperatures en tota la setmana, mínimes entre els 3 i els 4 graus, màximes 12-13. I atenció cap de setmana, que sembla que hi ha un front bastant més actiu. Veurem què passa.
Pluja.
Neu a 1.500 metres, per tant, molt amunt. I això diu que s'ha acabat, és que s'ha acabat. Moltes gràcies a tots i ens trobem la setmana vinent. Gràcies a tothom.
Bona nit.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. You were dreaming on a park bench about a broad highway somewhere. When the music from the carillon seemed to hurl your heart out there, past the scientific darkness, past the fireflies that float, to an angel bending down to wrap you in his warmest coat. And you ask, what am I not doing? Says your voice cannot come in, but in time you will move mountains, it will come through your hands. Still you argue for an option, still you angle for your case, like you wouldn't know a burning bush if it blew up in your face. Yeah, we scheme about the future and we dream about the past, when just a simple reaching out might build a bridge that lasts. And you ask, what am I not doing? Says your voice cannot come in, but in time you will move mountains, it will come through your hands. There's a healing touch to find you on that broad highway somewhere, to lift you high as music flying through the angel's hair. So don't ask what you are not doing, because your voice cannot come in. In time we will move mountains, it will come through your hands. Through your hands. Through your hands.
seguimos. Vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos.
Poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera.
Vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera.
We made a big mistake. lines have been struck between the certain bulls and their bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. And laughs. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest dress.